Els dimarts, el català al carrer, amb la col·laboració del Centre de Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
A l'estudi de Ràdio Vilafranca ja comptem amb la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès. Per tant, estem a punt per engegar aquest català al carrer que obre la tercera hora del Penedès en xarxa. Teresa, bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem parlant de classe, d'anar a classe, d'aprendre català, de cursos.
Sí, és un tema que anem repetint bastant, eh? Però és que sempre hi ha alguna cosa nova per dir sobre els cursos. I ara el que toca és parlar de les inscripcions del nivell dels cursos de nivell C2, perquè són la setmana que ve. Ja sabeu que el C2 va amb un calendari una mica diferent de la resta de cursos, perquè són cursos més llargs, de 90 hores, i per tant no es pot encabir en el mateix horari de la resta de cursos, que són de 45 hores. Llavors sí que a principi de gener ja vam començar tots els altres nivells, però el nivell C2, justament ara, la setmana passada, es van examinar els que van fer el curs del primer semestre i ara se n'obren de nous. O sigui que hi haurà inscripcions noves de cursos, però només d'aquest nivell. El C2, que és el nivell superior, que prèviament s'ha de tenir el C1 per accedir al C2, però que hi ha moltes persones que estan esperant per treure's aquest nivell perquè es demana al Departament d'Educació i en altres departaments de l'administració, doncs dona punts, per tant és un nivell molt sol·licitat. Doncs bé, la setmana que ve, el dia 4, hi haurà les inscripcions pels alumnes preferents, que són els que han fet algun curs al Consorci durant l'últim any, i el dia 5 les inscripcions generals per la resta de persones interessades. Aquests cursos que començaran el dia 11 de febrer fins al 5 de juny. El 5, normalment, 5-6, hi ha la prova final. Tots els que s'ofereixen del Consorci són en línia, no són presencials. Per tant, s'han de fer amb una plataforma del Moodle, que allà hi ha tota una sèrie d'activitats, però
hi ha una bona oferta.
Ara, mira, se n'obren 36 a tot el Consorci, tot Catalunya. Són 36 cursos i això vol dir unes 720 places.
Són moltes.
Sí.
Però també hi ha molta demanda.
Clar, al setembre se'n fan més, eh? Potser es doblen gairebé aquestes places del curs que comença al setembre, però ara no, perquè n'hi ha alguns que són a un ritme una mica més lent i en comptes de ser així semestrals, que en diem, són anuals. Per tant, hi ha C2 que encara s'estan fent, que van començar al setembre i continuen fins al juny. I, per tant, per això no es poden tampoc oferir tantes places perquè n'hi ha alguns que encara funcionen.
I les persones que s'inscriguin a aquest C2 es podran examinar el juny-juliol?
Com que això és un curs, la prova forma part del curs.
I està inclosa.
Sí, més o menys això que deia, el curs acaba el 5 de juny, doncs més o menys el 5-6, o depèn de com vagi el calendari, hi haurà la prova final dins el curs, en el mateix preu del curs i sense fer cap mena d'inscripció més.
És un paquet sencer.
Sí. El preu, ja que ho anomeno, doncs són 245 euros i mig, i inclou això, la prova final. Hi ha reduccions, les persones que estan a l'atur només paguen un 30%, pensionistes, famílies nombroses, famílies monoparentals paguen un 50%, vull dir que aquest preu s'ha de veure si es pot entrar en alguna reducció. Es calcula que si han de dedicar, com que és el curs que dèiem en línia, si han de dedicar entre 5 i 8 hores a la setmana.
Està bé que ho expliquis.
Això és el que es calcula. Cadascú té el seu ritme. Hi ha persones que s'estan molta estona per fer un text i n'hi ha que van més ràpides. Això no és, cadascú és com és, no? Però això és el que es diu, que es demana, més o menys, de dedicació. I tingueu en compte que tot és en línia, però hi ha un tutor o una tutora que en fa el seguiment. Per tant, no és allò d'anar totalment per lliure, eh? Més o menys cada 15 dies, 3 setmanes, més o menys 15 dies, en aquest, que és bastant intensiu, s'ha de presentar una activitat obligatòria al tutor. Per tant, s'ha de seguir el ritme i el pla de treball que es marca al calendari. No és allò de deixar-ho tot pel final perquè tinc més temps, perquè llavors ja no hi ets a temps. I bé, el que prèviament s'ha de fer abans de fer l'inscripció és acreditar que tens el nivell C1. Per tant, si algú està interessat a inscriure's la setmana que ve, que entri ja aquesta setmana al web del Consorci i ha d'adjuntar el certificat que té de C1 perquè es validi, o s'ha de fer una prova de nivell per veure si realment, si no tens cap certificat, pots acreditar el nivell fent una prova. I tenim aquesta setmana de temps per acabar de fer les proves de nivell, de determinació de nivell, per poder fer després la inscripció al C2.
I si tot va bé, a principis de juny, ja tindries l'aprovat i el títol a la butxaca.
Sí, i a més, nosaltres amb la correcció som més ràpids que les proves que es fan per lliure de, sí, de política lingüística, i al cap de 15 dies ja tens el certificat a la mà, si vols.
Imagina't.
I si algú no pot fer el curs, recordo que demà és l'últim dia per fer les inscripcions als exàmens per lliure, en aquest cas de tots els nivells, des de l'A1, que és aquest nou que ara s'ofereix d'examen, fins al C2 també. Tots estan a disposició i demà és l'últim dia per inscriure-s'hi.
I quan es faran els exàmens? Quines dates, més o menys?
Sí, aquests set són entre abril, maig, sí, juny ja no, entre març, abril i maig. Aquestes són les proves. Per tant, sí, la preparació ha de ser una mica més ràpid. Per exemple, el C2 és a l'abril, és la primera prova que es fa.
Sí, abans has de o fer després el curs, de Setmana Santa.
Clar, si encara has de fer el curs, vas una mica just. Sí. Això és per les persones que, de fet, ja estan preparades, però el que passa que no tenen el certificat i és per poder-ho acreditar tot arreu. Si encara t'has de preparar, doncs, clar, és una mica justet i potser millor apuntar-se al curs primer.
Anem ara a la capital del Cava, on ens espera el Miquel Cuenca.
Des de Ràdio Sant Sadurní encetem aquesta càpsula del català al carrer amb la Sònia Moi, de l'oficina d'aquí al municipi. Bon dia, Sònia.
Bon dia, Miquel.
Què ens portes avui?
Doncs avui parlarem de la Candelera, que de fet és el proper dilluns, 2 de febrer. En aquesta data se celebra la presentació del nen Jesús al Temple de Jerusalem, 40 dies després del seu naixement, en la tradició cristiana. Tothom sap que Jesús de Natzaret no va néixer històricament un 25 de desembre, però com que és la data escollida per celebrar el seu natalici, és el que es fa servir de referència. A Catalunya, el dia de la Candelera, es desmunta el pessebre i es dona per tancat el període de festes nadalenques. A més, segons la meteorologia popular, es pot saber si l'hivern durarà gaire basant-nos en el temps que ha fet el dia de la Candelera. Per tant, ens hi haurem de fixar el proper 2 de febrer en el temps que farà i, evidentment, tot això ho recull la fraseologia popular. El refrany més conegut és probablement el que diu: si la Candelera plora, l'hivern és fora. Si la Candelera riu, l'hivern és viu. És a dir, si plou el dia de la Candelera, és a dir, si la Candelera plora, ja podem donar per fet que les temperatures hivernals s'han acabat. En canvi, si no plou, és a dir, si la Candelera riu, la rigorositat de l'hivern encara durarà bastant de temps. Tenim altres refranys que expressen el mateix. Per exemple, Candelera clara, fred hi ha encara. Si la Candelera plora, l'hivern és fora, però si fa vent, 3 mesos més d'hivern. Per la Candelera, l'os, l'animal, surt de la cova, però si veu que plou, no se'n mou. En aquest sentit, doncs, fa referència a la fi de la hibernació dels ossos. Per tant, fixeu-vos quin temps farà dimarts que ve i sabreu quant de temps li queda encara a l'hivern. No sé si us recordeu d'una de les primeres càpsules de la temporada en què parlàvem de rodolins i de respostes populars enginyoses. Per exemple, adéu Andreu, vas bé cirerer i què passa mostassa. Doncs també trobem respostes enginyoses als refranys de la Candelera. Per exemple, si algú us diu: si la Candelera plora, l'hivern és fora, li podeu contestar: i si riu, torna't en el niu. Això ho diria algú molt previngut. Però també et pot dir: tant si plora com si riu, ja ve l'estiu. Això t'ho diria un optimista. I sobre la Candelera, per acabar i per enllaçar amb un poema, una efemèride. El dia de la Candelera de l'any 1208, és a dir, un 2 de febrer, va néixer Jaume I d'Aragó, també anomenat el Conqueridor. I, per tant, acabem avui amb una cançó que no cantaré, perquè no ho voldríeu pas, però que cantava de petit a l'esplai, me'n recordo, i que parla d'aquest rei. El poema és de Jaume Piques i segur que el coneixeu. Diu així: quin soroll d'espases, quin brillar d'argent. El rei, mil veus criden al vent, amb la cara encesa sota el casc lluent, cavalca en Jaume, vell i somrient. De petit petit, que sap defensar-se sol, és el més valent i és amorós. Àliga reial que es llança i emprèn el vol, és altissapat i té el cabell ros. El va portar al món Maria de Montpeller. Al combat, son pare cau vençut. Pobre rei infant, és orfe i és presoner. Però de gran ha pres l'espasa i l'escut.
Doncs veurem el pròxim 2 de febrer.
Quin temps farà?
I un dia després, el dia 3, tornem amb una nova càpsula. Sònia, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Passa gairebé un minut d'un quart de 12. Seguim, després de parlar abastament de la Candelera, ara amb la Teresa, des de l'estudi de Ràdio Vilafranca, obrim el temps de concurs. Recordem el número 93-827-2626 i avui regalem un clàssic que potser heu llegit els que ens escolteu, Rovelló, de Josep Vallverdú, publicat a La Galera, i justament La Galera n'ha tret recentment una versió nova, actualitzada. Recordem que va ser Premi Folch i Torres l'any 68. És un dels personatges més emblemàtics de la literatura infantil catalana i un clàssic per moltes generacions, que acumula una trentena d'edicions i tenim la més nova aquí sobre la taula per regalar-vos. Així que truqueu i jugueu amb nosaltres. Teresa, en quin sector, en quin àmbit ens movem amb les paraules?
Encara continuem amb l'habitatge. Ens vam quedar una mica encallats amb alguna paraula que repescaré i n'afegirem de noves perquè, evidentment, l'habitatge, les cases, allà on vivim, dona molt de sí perquè hi ha de tot, eh? Vull dir que hi podem incloure moltes coses. A veure, en recupero una que ja és la tercera setmana que la porto, per tant, avui o la resolem o ja la dic jo.
Sí, jo si no... sí, sisplau, si no la Teresa.
Ja sé que costa una mica, però jo crec que donant-hi voltes algun oient l'ha de saber, que ens truqui i ens ho digui. A veure, aquesta que teníem. En necessites un si no vols que et robin la bicicleta. Ja vam explicar això, que és un element que serveix per lligar una bicicleta o per tancar un armariet, per evitar doncs, que t'ho obrin, que s'obri. És una peça on s'hi posa un pany i això evita que es pugui obrir, amb la tanques amb la clau. És una paraula que té 7 lletres i ja vam dir que el que hem d'evitar és el castellanisme, que és candau. Anem per aquí. O sigui, candau, ja vam dir que no era, perquè és una mena d'adaptació del candado en castellà, però és una paraula bastant similar que indica això, que a vegades ho lligues amb una cadena i al final hi poses aquest element en pany. Doncs va, a veure si algú ens el diu. Una altra, que aquesta també és de la setmana passada. Espai per il·luminar les habitacions interiors. Aquest espai que queda al pati interior d'una casa, que dona llum a les habitacions doncs, que no tenen sortida a l'exterior per ventilar i per donar llum també, doncs. Aquesta paraula té 8 lletres.
I és bonica.
Sí.
No es fa servir molt.
Bé, però doncs, llavors però que me'n diem d'aquest espai?
L'espai existeix, clar, si l'has de nomenar...
A tots els potser... blocs de pisos hi és un espai així.
Sí.
I a les cases, vaja. Aquest espai doncs, que pots veure al cel, si mires amunt, i entra la llum.
Pista grossa.
Va, vinga. I una altra que també la vam dir, insecte que es menja la fusta dels mobles. Aquest insecte, doncs això, es posa a la fusta, però també es pot posar en alguns aliments, no només en la fusta. Té 4 lletres. Una oient ens va dir termita, que en aquell moment també jo vaig dubtar i ara ho he mirat bé. En català no es diu termita, es diu tèrmit, i el tèrmit també és un insecte que es posa a la fusta, per tant, vull dir, no anava desencaminada, però dèiem que és un insecte, en aquest cas, de 4 lletres. No és ben bé el mateix, és un animal diferent, però també els agrada la fusta, a tots dos. Però pensem això, que no es diu termita, sinó que es diu tèrmit. I bé, ja en tenim 3, no sé.
Hi ha un parell de trucades en línia, Esperança. Mira, saludem la Paquita. Bon dia.
Hola, bon dia, guapetones.
Bon dia. Tens el número 1 i el privilegi de triar la definició que més t'agradi.
Jo vaig per la cadena.
Va, la cadena, què?
El candau a cadenar la bicicleta. O la porta.
Ui, que devies estar trucant quan la Teresa ha dit no és candau.
No, candau no.
Encadenar.
Ah, tu dius encadenar, però clar, encadenar sí. No és l'objecte. Busquem el nom d'aquesta cosa,
la paraula,
que serveix per lligar.
Com... Per lligar la bicicleta o el que sigui, sí.
Sí, però això és aquest objecte té un nom, sí. que mal dit en diem candau, sí. Però n'hem de dir d'una altra manera.
Doncs jo havia... Ai, em deia això encadau. Encadenau.
Ai, vas bé, quasi. Però... Et sona, però no saps ben bé...
No sé ben bé...
La paraula exacta, però vas ben encaminada, eh?
Jo ja dic que vas estar rubiant, i després candenau.
Candenau no és ben bé això.
Ja, aviam, Paquita, sí. si ve de cadena, com pot ser?
Bona?
Ve de cadena, la paraula que busquem.
Sí, la paraula ve de cadena.
Doncs com serà?
A partir de cadena fem...
Ara no surt, ja he quedat boquejada.
No t'amoïllis.
La que vingui al darrere.
Vinga. No marxis, que segur que ho resolem de seguida.
El número 1 igualment és tot teu. Gràcies.
Molt bé, gràcies.
Adéu.
I la que ve darrere és l'Eulàlia. Bon dia.
Hola, bon dia.
Eulàlia, el 2 per tu. Pots anar per la que ens ha quedat pendent o per una altra, com vulguis.
Bueno, aquesta que ha quedat pendent és... Sí. És bastant, ara ja ho he posat bastant amb això. Jo diré la segona.
Ah, d'acord, doncs va, digues la segona, tu mateixa.
El d'això...
Aquest espai que il·lumina les habitacions interiors.
Clar, per ventilar, per donar llum...
Cel obert.
Ah, això, exactament. Perfecte. El cel obert.
De fet, ara pensant en el que... Bueno, ara no.
Amb l'altre, no el diguis.
El cel obert.
El cel obert. Sí. I a més és una paraula que es fa servir, perquè si no diem cel obert, què diem?
Sí,
no
sí, sé. Sí, no.
El pati de llums, potser algú
això
diu.
Fa,
mal dit, diem mal dit. Galeria, moltes vegades.
Galeria, però...
El pati de llums, però el cel obert es diu bastant ja, eh?
Pati de llums ho dic perquè en castellà es diu pati de luces, i a vegades el que es fa doncs, és traduir literalment, perquè de fet aquestes paraules traduïdes doncs, sonen perfectament, existeixen en català, eh? Però, no sé, galeria potser és una altra cosa, així, tan interior, se'n diu així. Mm-hmm. Bé, doncs això, seria cel obert.
És cel obert.
I és una paraula és així composta, però s'escriu tot junt, cel obert, sense cap guionet, ni espais, ni res d'això, eh? I sí, és bonica, per tant, la mantindrem així.
Doncs felicitats, Eulàlia, i tens el 2.
Molt bé, gràcies, bon dia.
Adéu, bon dia. També ha trucat al 938-27-26-26 el Josep Maria. Bon dia.
Sí, hola, bon dia.
Hola, tens el número 3.
Va, molt bé. Intentaré afinar una mica més.
Va.
Sobre la que hi ha fa 3 setmanes que porteu a retrat.
A veure sí, gràcies. Si ho resolem ja.
A veure, jo diria que és cadenat.
Cadenat, ara l'hem trobat. Exactament.
Cadenat, tal com sona, així. Vull dir.
Sí, bé, així de cadena, de fet no és només una cadena, perquè l'element en si és el pany que tanca que tancaria la cadena, eh? Però vaja, a partir d'aquesta paraula doncs es diu cadenat. Molt bé,
cadenat.
I hem d'evitar això de dir el candau, que mira, està molt estès i costa de canviar, però ho hem d'anar provant.
Jo us podria fer una pregunta, aprofitant la vinentesa?
Va, digues.
Sobre... Una pregunta sobre la construcció d'una frase, que la sento molt, justament aquí a Ràdio Vilafranca, i a mi em sona una mica allò que en castellà diria que em xirria, que em sembla que em grinyola. Perdoneu. Sí, normalment a les notícies, jo, per exemple, puc estar presentant les notícies, mira, ha passat això, ha passat allò, tal, l'alcalde ha dit això, bla, 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 i es diu molt una frase que diu i ara passem als esports que ens acosta fulano de tal. No ho sé si aquest ens acosta és massa correcte. Dic jo, pregunto, eh?
Bé, no ho sé, sí. No, jo no ho veig malament, perquè...
Jo ho faig servir. No faig notícies, però el magazín sí que faig servir quan dono pas als companys d'altres emissores de ràdio. A vegades sí que dic que ens acosta el Miquel o la Lourdes.
Què ens sembla? Que és un significat.
Notícies, no sé. Jo no soc ningú per discutir-ho, eh? Estic fent una pregunta.
Bé, aquesta gent... Jo no hi havia pensat mai, la veritat, i és veritat que ho he sentit a vegades, eh? Jo crec que en un sentit figurat sí que aquesta persona doncs, ens apropa, ens porta a nosaltres...
Apropa, també ho faig servir,
apropa,
que ens acosta, que ens
podria
apropa.
Ser el mateix. Doncs en aquest cas, en un sentit figurat, no és físic que agafis una cosa i te la portin més a prop, no? Però vaja, ho puc investigar, eh? A vegades tenim sorpreses. Ho buscarem, això, ja.
Li posem deures i així millorem. Sempre està bé mirar coses. Si no és correcte, rectificarem.
Molt bé, fa molt de temps que ho sento i ja dic, a mi doncs em sona una mica així, però ja dic, segurament l'equivocat és jo, perquè jo no hi estudia mai català. Pensa que jo sóc d'aquesta generació que ens fotien un cop de pal si escrivies una paraula en català. Vull dir que...
No, però, bueno, però pensa que això... Vull dir, el llenguatge va variant i ara potser es diu així, que abans no es feia servir així, però no vol dir que no estigui malament. Vull dir, la llengua és viva i s'hi van incorporant paraules noves i expressions noves, que no vol dir que no siguin adequades.
Ho investigaràs, en
això,
tot cas.
Jo ho investigaré.
Gràcies, Josep Maria. Sort amb el 3.
Estic al 3, no?
Sí, allà estàs. Gràcies.
Gràcies.
Adéu, bon dia. I el 4 serà per la Mercè. Bon dia, Mercè.
Hola, bon dia.
Tens el 4 i tria.
No ho sé, no ho he sentit tot, però voldria contestar-te, si és que no l'han dit, aquests bitxitos que em posen a la fusta.
Doncs justament és la que ens falta, aquesta, va. La que necessitem.
Doncs mira, corcs.
Corc, exacte, eh? Aquest insecte que es posa a la fusta i se la menja i deixa tot aquell polsim que es nota que han passat per allà.
Sí.
Doncs es diu corc. I si ho hem d'escriure, doncs té una C al davant i una C al darrere, eh? Té quatre lletres. Molt bé, doncs aquesta ja l'hem resolt.
Gràcies per trucar, Mercè, i bon dia.
Adéu, bon
dia. Que vagi bé.
Doncs ens hem quedat ara sense paraules per resoldre, en dic un parell més i a veure si algú la sap. A veure, paret prima que separa dues habitacions. Aquesta paret, que de fet no aguanta cap pes, només serveix per separar dues habitacions, eh? I una altra que puc afegir...
Quantes lletres?
Ah, quatre, sí. Quatre lletres, curteta. I també obertura a la paret a causa d'un moviment. Aquesta obertura que es pot fer en una paret o també en un sostre, eh? En un mur, en un element així que és dur, que s'obre una mica perquè hi ha hagut un moviment, hi ha hagut un cop, una estrabada... Aquesta obertura que es forma... És una paraula de 8 lletres. Aquesta és més llarga. Com en diem, d'això?
No sé si vols afegir alguna cosa de les paraules que s'han anat endevinant. El cadenat, el celobert, el corc. Ja has parlat del tèrmit, el seu cosí.
Sí, ja n'hem parlat. Jo crec que ja hem fet tots els comentaris. Això, el tèrmit és el que podíem afegir. Aquest corc en castellà es diu carcoma, però crec que en català no ens n'anem a la paraula en castellà, eh? S'utilitza corc com a forma... I que, com deia, no només va a la fusta, sinó també en aliments. També hi ha el corc de l'arròs, de la pomera, del blat, del suro... Vull dir que, a part de la fusta, li agraden altres coses, també, el corc. No només això.
Com deia l'oient, és emprenyador.
Sí, perquè costa molt de treure. Un cop es col·loca en algun moble o en alguna habitació, va passant d'un lloc a l'altre i costa fer net, sí.
Arriba una trucada. Assumpció, bon dia.
Bon dia.
Tens el número 5 i tria d'entre les dues que ens ha posat ara al final la Teresa.
Bueno, jo diria la paret és en va.
En va, molt bé. Sí, sí, eh? Aquesta es diu en va. Si ho hem d'escriure, s'escriu en B baixa, sobretot amb N i B baixa a continuació i accent a la A. I és això, una paret prima que serveix per separar. Eh? I també es pot utilitzar en el nas, per exemple, tenim l'envà nasal. No anem de dir tabic, sinó que anem de dir en va, també, igual que una paret d'una casa.
Molt bé.
Doncs gràcies, Assumpció. Sort amb aquests 5.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Adéu,
bon dia.
Adéu.
Hi havia una... Adiós. Gràcies. Hi havia una trucada en espera, però t'emplacem a que ens truquis la setmana vinent perquè estem ja pràcticament fora de termini. Ens queda regalar el llibre, sortejar, els números són 5. I surt el 4, per tant, la Mercè guanya aquest clàssic dels clàssics catalans en rovelló amb una versió nova de Trinca. Quan vulguis el passes a recollir a Ràdio Vilafranca. Teresa, que tinguis bona setmana.
Igualment, que vagi bé fins dimarts.
Soc el rovelló i sempre estic content, tant si és de dia com si es fa de nit. M'agrada divertir-me, tot ho vull saber, sempre que jo pugui. Amb tu aniré.
Penedès en xarxa. Les notícies.
La C31 podria tenir una rotonda a l'encreuament conflictiu de Calafell. L'Ajuntament diu que ha rebut la proposta des de Carreteres. La Generalitat ha proposat a l'Ajuntament de Calafell construir una rotonda a la C31 a la zona del Coll, un punt amb molts accidents des de fa anys a causa de les incorporacions des del nucli urbà. Fins ara s'havia descartat aquesta solució per les pendents del terreny, però ara Carreteres assegura que la rotonda ja està prevista en els plànols. L'alcalde Ramon Ferrer ho ha valorat positivament, ja que podria reduir les col·lisions en aquest tram. Tot i que s'hi han instal·lat il·luminació i un radar, els accidents continuen produint-se. La C31 suporta més de 25.000 vehicles al dia i el trànsit no ha disminuït tant com s'esperava, malgrat la gratuïtat de la C32. Dijous 29 de gener, l'equip de la Síndica de Greuges de Catalunya farà una atenció presencial o telemàtica adreçada als veïns i entitats de Sant Sadurní d'Anoia que vulguin fer consultes o presentar queixes relacionades amb possibles vulneracions de drets per part d'administracions públiques o empreses de serveis generals. L'atenció es durà a terme de 9:45 del matí fins a 2:45 del migdia al casal d'entitats. Per ser atès, cal concertar cita prèvia trucant al 900-124-124 o enviant un correu electrònic a citaprevia@sindic.cat. Endesa ha comunicat recentment una filtració de dades dels seus sistemes informàtics que ha compromès informació personal dels clients. Aquesta setmana, algunes persones afectades han explicat a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor que han rebut trucades sospitoses i missatges via WhatsApp fent-se passar per l'àrea jurídica d'Endesa Distribución amb les seves dades personals, nom, DNI, entitat i darrers dígits bancaris, on se'ls comunica que s'ha detectat una incidència amb els comptadors de la llum i se'ls demana que es posin en contacte a través d'un missatge. Els estafadors amenacen amb la suspensió del comptador, possibles avaries d'aparells per tall del subministrament o amb el cobrament de penalitzacions. Davant la proliferació de trucades i missatges sospitosos d'estafa, l'OMIC recomana protegir-se i seguir els consells de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Bàsicament es tracta de no clicar en enllaços de correus electrònics o missatges de text sospitosos i no descarregar-se arxius adjunts si no hi ha la seguretat que el missatge és legítim. Taller d'autocompostatge a PACS. Qui vulgui aprofitar les restes de cuina i jardí i convertir-les en compost per l'hort o el jardí, té l'opció d'aprofitar un taller d'autocompostatge que s'organitza a PACS. S'explicarà com compostar les restes orgàniques pas a pas, com funciona el procés de compostatge, com mantenir el compostador i com saber si el compost està llest. A les persones assistents se'ls cedirà un compostador i un manual per començar a casa. A més, les llars que facin autocompostatge poden gaudir d'una reducció del 15% en la taxa de residus.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts tocats de 11:45. Amb Carles Gala, al Pantalles, analitzem, radiografiem del dret i del revés i seleccionem les millors propostes de l'streaming i de la tele convencional. Carles, bon dia.
Hola, molt bon dia.
No sé si ets fan d'Eufòria, però tocava dir-ho, que tornava divendres passat, després de gairebé 2 anys, per la Porta Gran, plató renovat i, escolta, un 14% de quota, tela marinera.
Sí, sí, de veritat és que va entrar amb moltíssima força. Sí que el vaig veure, sí? No sé si sencer, crec que sencer no el vaig arribar a veure'l. Però sí, sí, vaig estar veient-lo una miqueta, veiem com funcionava aquest nou format i tot plegat. I bé, sí que hi ha plató, no, però el format i tot plegat manté força el que ja havíem vist, perquè hi havia funcionat. I déu-n'hi-do, estem parlant de quotes molt importants, però també si ens fixem una miqueta pel que fa als tipus d'espectadors, diríem que pel públic jove d'entre 13 i 24 anys ha sigut un 47,2%, entre un 47,2% i un 29,5%, segons el tipus d'edat. Però déu-n'hi-do la penetració que hi ha hagut en aquest sentit a nivell d'audiència en aquest programa, i per tant, un dels objectius principals de TV3 en aquest tipus de format, que és arribar a nous públics infantils i juvenils, doncs ho aconsegueixen. No sempre cal fer-ho, diguem-ne, en formats digitals i pantalles alternatives, sinó que en aquest sentit Eufòria també fa que la gent es posi davant del televisor. Per què? Doncs perquè al final és un format que és en directe, que això és un repte, fer una gala d'aquest, diguem-ne, dimensions, fer-les en directe és molt complicat, a nivell tècnic, però també a nivell logístic i de continguts. I després el fet de que sigui en directe doncs et permet interactuar directament i votar i poder enviar comentaris, i per tant això fa que el públic jove vegi un format doncs molt més interessant que no pas qualsevol cosa que pugui arribar gravada i que pots veure en qualsevol moment. Per tant, hi ha els spoilers, no? Aviam qui fan fora, qui no fan fora. De moment funciona, i a més els van ja anunciar també que el diumenge 31 de maig hi haurà a les 12 del migdia doncs el concert d'Eufòria. A més, horaris ja infantils, perquè la gent pugui anar-hi. I, per tant, aquell diumenge 31 de maig hi haurà aquest concert. I el primer dia ja van dir, saps què? Que no ens passi una mica com va passar l'última edició, que va costar una mica acabar d'omplir el Palau Sant Jordi. Des del capítol 1 ja anem anunciant quin és el dia del concert, i així que les entrades ja estiguin a la venda i això vagi omplint-se a poc a poc.
I Miqui Núñez i Marta Torné fan un bon duet, no?
Sí, a més, tenen una presentació com molt natural, no? I molt, molt fresca. I jo crec que això també funciona molt bé en el format. I bé, ho han trobat. Jo crec que està molt bé el format d'Eufòria per TV3. I de moment, doncs, viento en popa, que diuen.
I tant. Una tele, la nostra, TV3, que ha fet molt bons índexs d'audiència darrere del caos de Rodalies.
Sí, això sempre passa. Sempre que hi ha algun tipus d'incidència, de catàstrofe, d'accident, d'atemptat, el que sigui, els mitjans informatius doncs pugen d'audiència, i en el nostre país, doncs, quan passa alguna cosa, TV3 sempre és el referent, i això fa doncs que les audiències en els mitjans augmenti, i això està sent així. De fet, TV3 també hi aboca molts recursos per tal de mantenir el pols informatiu, i veiem doncs com equips que doncs a segons quines hores no estarien treballant, doncs veiem com si en aquest sentit doncs veiem, per dir que si el Cruanyes el dia de l'accident a Gelida doncs va estar treballant fins les tantes de la matinada, per exemple, no? I això vol dir doncs que TV3 hi ha posta, que van creure oportú i que era important doncs mantenir la informació al canal principal, perquè haguéssim pogut passar directament al 3CAT Info i al 324.
Hi ha hagut algunes crítiques, no? Perquè per una banda hi havia el seguiment que en feia la Marina Romero al Més Nit, i per l'altra el Cruanyes allargant el TN i amb l'especial fins a la matinada.
Sí, entremig sí que va haver-hi el Sense Ficció, diria.
Em sembla que el van tallar, sí.
I després ja van entrar directament a l'especial, que hi havia tot. Hi havia la Marina Romero, hi havia el Cruanyes, es va acabar llavors la Marina i va entrar el Cruanyes. Però realment, tot i les crítiques que sempre n'hi ha, és veritat que l'aposta de TV3 és clara quan hi ha casos d'aquests.
Anem a recomanar històries per evadir-nos, fa mal temps, per estar una estoneta al sofà amb la manta i gaudir. Hi ha força propostes, sembla que aquesta última setmana de gener s'anima la cosa una mica.
Sí, comença a animar-se, comença a haver-hi algunes sèries interessants. Per cert, vaig veure la sèrie que vam parlar la setmana passada, de The Beauty, que s'estrenava a Disney+.
A Disney, sí.
No sé si l'has pogut veure tu algun capítol o no.
No, he vist La substància de la Demi Moore, que diuen que s'assembla molt, no?
Ah, doncs
la pel·lícula.
Clar, jo la pel·lícula no la tinc fitxada, però la sèrie jo la sí que, bueno, he vist els tres primers capítols, i déu-n'hi-do, és entretinguda, està prou bé, és sang i fetge, vull dir que la gent que vulgui veure-ho, doncs que es prepari, perquè hi ha imatges molt passades de voltes, diguem-ne, Vull dir, tan passades de volta que no són realistes, i per tant, el sang i fetge no te l'acabes de creure, sembla una sèrie de superherois, diguem-ne. Però la premissa, els actors, la posada en escena, la trama, per mi funciona, i crec que és una sèrie que, bé, si esteu avorrits, no és una supersèrie, no estarem parlant d'una obra mestra, però per passar l'estona us la recomano, està bé.
És un divertimento, una mica fastigoset,
sí.
Doncs, no?
Sí, una mica fastigoset sí que ho és, però bueno, ja estigueu preparats i ja està.
Doncs tal qual la pel·lícula, deu ser força fidel. Pel que fa a noves històries, si no us heu enganxat a The Beauty, no teniu Disney Plus o voleu començar aquesta setmana amb una nova història, avui ja tenim una proposta d'estrena.
Els dimarts és dia de Filmin i avui és dia d'estrenes i avui s'estrena una sèrie belga que s'anomena Potent, suposo que es pronuncia. I aquesta és una sèrie que, com dèiem, arriba a una de les millors sèries europees de la temporada. És una gambarrada belga sobre relacions familiars trencades, la precarietat de l'adolescència i també l'amistat, que es podria descriure com una versió actualitzada de l'Odio o el Kids in Crime. I és, en definitiva, una història poderosa sobre l'amistat i també la determinació adolescent, amb un repartiment excepcional i una banda sonora també extraordinària, segons expliquen, i va rebre una menció de fet especial en un dels festivals que Sèries Mania 2025. I la història parla sobre la Gigi, que viu a Brussel·les, que descobreix la seva mare, Anaïs, que torna a sortir amb el seu ex, i amb qui va compartir no només una història d'amor, sinó també una addicció a les drogues en el passat, i li planteja un ultimàtum al seu fill o a l'amant. I a partir d'aquí, quan Anaïs es nega a triar, Gigi decideix anar-se'n de casa, recorrent als amics, i a partir d'aquí intenta obrir camí amb una societat implacable. És aquesta sèrie que, com dèiem, que s'estrena avui mateix a Filmin.
¿No sientes a veces que eres el personaje secundario de una historia mayor?
Pues no lo he pensado nunca.
¿En serio sigues insistiendo en que solo vendes ropa en el colegio? Es que no estés familiarizado con...
¿Mamá?
¿Y qué vendes, hachís o María?
No vendo.
Tu padre es un fiera. Si tuviera que enfrentarse a 1000 tíos armados, lo haría sin pensarlo dos veces.
Que sepas que no es ni medio normal como te estás portando. Tienes un problema de ira. Deberíamos ir...
¿Qué hace él aquí? Te costó un montón de tiempo recuperarte. ¿Y ahora vuelves a jugártela saliendo con él?
¡Tío, se larga él o me largo yo!
¿Puedo dormir aquí?
Claro, tío.
Una sèrie que ve molt i molt ben avalada per crítica i públic. Diuen això, que és una de les millors sèries europees d'aquesta temporada. La tenim a Filmin. Filmin, que ha viscut la seva petita polèmica amb l'estrena d'aquesta sèrie sobre el paper dels policies a la repressió a Catalunya. Ui, sembla que hem perdut en Carles Gala. Sí? Aviam si el recuperem i anem per la següent proposta.
¿Es un interrogatorio?
I seguim amb estrenes. Carles, ara et tenim, oi, de nou? Aquest dimecres a Disney Plus, Wonder Man.
Tú puedes, tío. Solo tienes que salir ahí y bordarlo.
¿Dónde he visto a ese tío?
Me parece que antes era terrorista.
Esto es muy fuerte.
Procuremos no hacer nada que le parezca raro. Los dos nos jugamos mucho en esto, Simon.
¿Por qué has dicho eso?
Adelante. El señor Kovac lo recibirá en el salón.
¡Estupendo!
Aquesta, Carles, és la nova sèrie de Marvel.
Sí, jo tinc un problema, amb Marvel, perquè molts personatges
molts.
No... Ah, sí, no? És
clar.
Que jo em costa moltíssim connectar amb tot el món d'aquestes sèries i món Marvel, i la veritat és que... No ho sé, la veritat aquesta, eh? Ja veurem, eh? És una més de Marvel, no sé si serà bona o no. Al final diuen que és una recuperació d'un personatge que ja havia aparegut en una pel·lícula i tal.
Com sempre.
Veurem. Sí, veurem si funciona o no. Ja us dic, jo amb aquestes sèries de Marvel em costa molt. N'he vist alguna que sí que m'havia agradat, però que estava completament fora de l'univers, quasi diria, de Marvel, que és aquella Ai, no recordo el nom, però és aquella sèrie que cada capítol semblava un capítol d'una dècada diferent, com si fos una sitcom, i que era de la Viuda Negra.
Jo és que era... ja m'he despenjat del món Marvel, sí, i del seu mega univers, doncs, perquè
mira,
em costa molt.
Doncs mira, estem igual en aquest sentit, ja us dic. Una sèrie més de Marvel, per tant, qui sigui fan d'aquest món, doncs a partir de demà tindran aquesta Wonder Man, és aquesta nova sèrie de Marvel, que ara ja hem protagonitzada per en Yahya Abdul-Mateen II, i podrem veure doncs aquest remake, que ja havíem vist altres vegades.
Complementant, segons Los Angeles Times, és una de les sèries més complexes, però també més fascinants, de Marvel. S'hi ajuda?
Bueno, ho provarem, si vols, però no crec que m'enganxi gaire.
També tenim una estrena en un canal convencional, la Telecinco.
Sí, Telecinco, que recordem que jo crec que està en el pou més pou que ha estat mai i que realment estan tenint greus complicacions, greus problemes per arribar a tenir i recuperar l'audiència. Ja no ser líders, però com a mínim anar creixent, i ho estan provant de totes, i de fet, des de la marxa del president de Paolo Basile, que era el responsable de continguts també de la cadena, i de la marxa també del món Sálvame i companyia, doncs la veritat és que ho han intentat tot i no ho aconsegueixen. I ara per ara, doncs, sembla que ho estan buscant a través de sèries, diguem-ne, de qualitat, i aquesta és una de les que es presenten, que s'anomena Pura Sangre, i aquí, doncs, en aquesta sèrie tenim noms com Ángela Molina, Amaya Salamanca, a Pep Moner, a Aitor Luna, a Blanca Romero, a Jaime Zatarain, a Manu Valdebielso i també a Pedro Casablanc, i són, diguem-ne, els protagonistes d'aquest drama que s'assembla una mica com si fos un thriller, i la trama es desenvolupa a La Galana, que és la finca senyorial, diguem-ne, lligada al marquesat de Monteclaro, des de fa moltes generacions, i dedicada a l'agricultura, a la ramaderia, a la caça i especialment també a la cria de cavalls de pura raça. I al capdavant d'aquest llinatge hi ha la Rosario del Monte, que és l'Àngela Molina, que és l'hereva del marquesat de Monteclaro, una dona de fermes conviccions, profundament unida a la terra i també a la vida senzilla, i a partir d'aquí, al costat del seu marit, en José Antonio Acuña, que és en Pep Moner, dirigeix la societat que administra el patrimoni familiar amb una visió ambiciosa i innovadora, i els seus fills van créixer al marge de la rutina quotidiana de La Galana. Per tant, una sèrie, diguem-ne, molt castiza, molt d'aquestes finques, no?, de cavalls, de pura raça i tot plegat, però que això ja ho hem vist en altres sèries més clàssiques, no?, ja podrien ser des de Downton Abbey o l'Edat Dorada, que quan entren en aquest tipus de món, no?, de burgesia, de riquesa, funciona a la tele. Per tant, veurem a veure com els hi funciona aquesta sèrie, com dèiem, s'estrenarà el demà mateix, Pura Sangre, a Telecinco.
Tu mayor deseo era que tu familia siguiera disfrutando durante muchas generaciones de esta tierra que amabas con todo tu corazón. La Galana no va a cambiar. No mientras nosotros estemos aquí para cuidarla como la cuidaste tú.
15.000 hectàrees.
La Galana és una de les finques més grans del país.
I se dedica a la cria de los cavalls.
Perquè us adoneu de la importància dels cavalls, d'aquests cavalls de pura raça a la sèrie. Hi han participat 90 actors, que és una xifra molt bona, molt interessant, però 130 cavalls, molts més.
Déu-n'hi-do. Sí. I, bueno, vol dir que no els han generat per intel·ligència artificial, vull dir que hi eren.
No, i que més del 80% de les seqüències les han rodat en exteriors imponents de localitzacions naturals de Castella i Lleó, Castella-La Manxa o la Comunitat de Madrid. Vull dir que hi han posat tots els doblers aquí en aquesta aposta, com deies, aviam.
Aviam si els hi funciona. Pot ser que sí, eh? Vull dir, aquestes sèries, a vegades, ja us dic, només per, segurament, han cuidat tant el vestuari, la posada en escena, el color que dius tu, els paisatges, tot plegat, que només per estèticament sigui agradable, molta gent s'hi pot quedar.
Tenim més estrenes concentrades en divendres.
Sí, anem ara a Amazon Prime Video, una sèrie de Suècia que s'anomena Vaca, i és una sèrie que està produïda per un dels responsables de The Walking Dead, i aquí el que fan és mostrar a Estocolm davant d'una propagació d'una mortal epidèmia d'insomni. Al centre, un primer ministre caigut en desgràcia que ha d'equilibrar la resposta a la crisi amb la cura del fill, una infermera d'ambulàncies i també que fa tot el possible per salvar la seva parella i un adolescent que busca protegir el veí. Per tant, una sèrie, diguem-ne, si venim de The Walking Dead, segur que tampoc ens deixarà indiferents en aquesta epidèmia d'insomni que s'anomena Vaca, Amazon Prime Video, a partir de divendres.
How does it feel, bro?
Vad då?
Dina händer. De är jättestora.
I aquest mateix divendres també tenim més propostes. Anem a Sky Showtime, que feia temps que no sortia a la cartellera.
Sí, és que Showtime, aquí també arriba una primera temporada, en aquest cas una sèrie anglesa que s'anomena The Death of Bunny Munro, i després del suïcidi de la dona del Bunny Munro, doncs un faldiller, diguem-ne, mujeriego, venedor a domicili de productes de bellesa, es converteix en l'únic responsable del seu fill petit, malgrat que té un concepte bastant diferent del que se suposa ser pare, i junts emprenen un viatge amb cotxe pel sud d'Anglaterra que es torna més i més caòtic, i a mesura que comença a enfonsar-se, Bunny s'adona que ha de fer alguna cosa per rescatar el seu fill de les seves antiquades i també idees sobre la masculinitat. I basada en la novel·la de Nick Cave, aquesta sèrie és una paràbola moderna, foscament còmica i commovedora, així com també un tendre retrat de la relació entre pare i fill.
Dad?
Yes, Bunny boy.
Can you teach me? Dad to be a salesman like you.
You've got to set yourself apart. You've got to have something they think they need.
What's that?
Una sèrie que destaquen que sap passar de l'humor més negre a moments molt commovedors, gràcies a una actuació hipnòtica de Matt Smith, i a una banda sonora brillant. És The Death of Bunny Munro, aquest divendres a Sky Showtime, plataforma que fa doblet amb les estrenes sí. De divendres.
Sí, de fet, fa una segona estrena, en aquest cas. Parlem d'una sèrie que s'anomena Ponis, i Ponis, no estem parlant dels cavalls, sinó parlant que a Rússia els ponis són les persones sense interès, en termes, diguem-ne, dels serveis d'intel·ligència. Quan algú doncs, no té per què ser investigat, li diuen ponis. I ens situem a Moscou, al 1977, que hi ha dos ponis que treballen de forma anònima com a secretàries a l'ambaixada dels Estats Units, fins que els seus marits moren en circumstàncies misterioses a la URSS i totes dues es converteixen, diguem-ne, en agents de la CIA. La Bea, que és la Emilia Clarke, i també que és filla d'immigrants soviètics, parla rus i està sobrequalificada, i la seva companya, que és la Twila, que és la Hailey Lou Richardson, és una noia de poble, tan mordaç com intrèpida, i juntes treballen per descobrir una gran conspiració de la Guerra Freda i resoldre el misteri que les van deixar viudes. És una sèrie, com dèiem, protagonitzada per Emilia Clarke i Hailey Lou Richardson, i així com també podrem trobar a Adrian Lester i altres actors que també, com dèiem, se'ls podrem veure a partir de divendres en aquesta plataforma, com dèiem, de Sky Showtime.
How long you been here?
6 months. And what does your husband do?
Communications envoy for the associate to the U.S. ambassador to the USSR. Stop
it. Ponis, que destaca per una recreació molt acurada de l'època i uns personatges molt ben construïts. És aquest thriller d'espionatge diferent i més humà amb la Guerra Freda de taló de fons. I l'última estrena és per diumenge, a MGM+.
Sí, són aquestes plataformes que podem trobar entremig d'Amazon Prime Video, Movistar i companyia. És una sèrie que s'anomena Vanished i que és una sèrie americana, i el que ens explica aquesta sèrie doncs, és un viatge a París d'una parella que fa un gir fosc amb la desaparició del nuvi, que és en Tom Claflin, en un viatge de tren pel sud de França, i Alice, que és la Kylie Cuoco, que el coneixereu per la sèrie de Big Bang Theory, es veu embolicada en una xarxa d'intrigues i perills on descobrirà alguns dels secrets més sorprenents sobre l'home que creia estimar.
Oye, me encanta que nos vayamos encontrando en hoteles alrededor del mundo. Pero quiero crear mi vida.
Vanish arriba aquest diumenge.
Jo crec que és la sèrie de la setmana, no?
Sí?
Aquesta, poder?
Vanish, jo diria que sí. I sí, tindrà un llançament sèrie setmanal de capítols. Són quatre sí, només, quatre setmanes, i ho tenim.
Molt bé.
Carles Gala, moltes gràcies, bona setmana.
Igualment, adéu-siau.
Tom, te he buscado por todas partes. ¿Dónde? Tom, ¿estás ahí?
La Lourdes estava esperant-nos per portar-nos una última història.
Doncs sí, i avui hem parlat molt d'intel·ligència artificial, oi?
Sí, déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, no? Doncs fixeu-vos que hi ha negoci a tot arreu. I és que han sortit les drogues virtuals que venen programes dissenyats per alterar el funcionament de la intel·ligència artificial. L'startup sueca ha llançat PharmaCy i és el primer mercat del món dedicat exclusivament a la venda de drogues per a intel·ligència artificial. El catàleg de la plataforma ofereix mòduls de codi dissenyats per alterar el funcionament dels models de llenguatge, simulant els efectes que substàncies com el cànnabis, la cocaïna, la ayahuasca o la ketamina i l'alcohol produeixen al cervell humà. La botiga opera mitjançant la venda d'scripts que reconfiguren temporalment la manera que els models processen la informació. Aquestes eines no són substàncies físiques, sinó components de programari que busquen imitar canvis cognitius i estats psicoactius, empenyent els sistemes d'IA a sortir dels seus patrons lògics habituals i explorar respostes més enllà dels paràmetres de coherència estàndard establerts pels seus propis desenvolupadors. Cada droga virtual ajusta variables tècniques específiques dins del model de llenguatge, com els nivells de l'aleatorietat, la degradació de la memòria a curt termini o la latència en la resposta.
Bob Marley, de fons.
M'encanta, m'encanta. A veure com ho fem ara amb els robots o amb la IA.
Yeah.
Però hi ha negoci de tot arreu, eh?
Sí, jo trobo divertit, diré que és certa, perquè trobo molt divertit que es comercialitzin drogues, entre cometes, pel GPT, per la IA, perquè agafin un globus. Trobo divertit, diré que va, que sí, que és cert.
És certa?
Sí.
De fet, el preu oscil·la entre 30 i 70 dòlars, 30 el cànnabis, que és més econòmic, 70 per la cocaïna, però sí, sí, ara tindrem el xat GPT col·locat i altres IAs que hi hagi al mercat.
Déu-n'hi-do, té la marinera haver d'invertir en donar-li una alegria al xat GPT.
Jo no sé si ho faria, no ho tinc clar.
Te l'has d'estimar molt, t'ha de fer molt bona feina, eh?
No sé, no lo veo.
Lourdes, és molt simpàtica la història, gràcies.
Fins demà, adéu-siau.
Aquí ho deixem. Han estat 3 hores, com cada matí, acompanyant-vos a l'antena del Penedès en xarxa. Posem punt i seguit el dimarts 27 de gener. Demà hi tornem, demà més. Adéu-siau.
Me uniré a una comuna i provaré algunes drogues.